91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, una abraçada per tothom. Encantat de parlar amb vosaltres. I ostres, amb la curiositat i les orelles aixecades amb un tema que sempre crida l'atenció. Quan hi ha un avenç científic, sempre crida l'atenció. I aquest és un d'aquests. És a dir, pensar que arribarà un moment que tindrem fàrmacs per absolutament qualsevol cosa, ostres, crida l'atenció. Estic parlant ara mateix d'un estudi que ha liderat l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va concloure que hi ha un fàrmac que es diu Osanetant, que rebaixaria la intensitat del record de la por i evitaria trastorns d'estrès posttraumàtic. És un estudi que s'ha publicat ja a la revista Brain Medicine de científic, d'avenços científics i estudis científics. Bé, una d'aquestes qüestions interessants, força interessants, i que ara mateix de seguida en parlarem i estendrem, és que aquest estudi ha utilitzat ratolins femella. I per què? Doncs és una qüestió que per fi es posa sobre la taula. I és que quan parlem de cervell, ni millor ni pitjor, eh? Els homes i les dones reaccionen diferent davant d'un mateix d'una mateixa situació. Insisteixo, no millor ni pitjor, en algunes serà millor el cervell femení, d'altres serà el cervell masculí. No és una qüestió de millor o pitjor, es tracta que és diferent. Funcionen de manera diferent, és una qüestió que és una realitat, que és així, i clar, el problema ja no és aquest, perquè és una obvietat, això ja ho sabem tots, no? El problema és que a vegades els estudis científics estan molt orientats, molt orientals, quan fan aquest tipus d'assajos amb els pobres ratolins, dos utilitzen ratolins mascles. Però és que, clar, reaccionen de diferent manera que els ratolins femella davant de determinats medicaments. Insisteixo, la majoria de medicaments va bé per tothom, però hi ha qüestions puntuals, quan parlem de cervell i de reaccions, que és diferent. Llavors, han utilitzat aquells ratolins femella doncs per apuntar més davant de tot això i davant d'una vivència traumàtica. Per què? Perquè la societat ens diu que les dones estan més exposades a events traumàtics que els homes. També hi ha un rerefons cultural de moltes coses, eh? Però bé, com funciona això? Com funciona aquest medicament? Com es cura un trauma? Estem parlant d'un medicament que ajuda a evitar o a superar un estrès posttraumàtic o una por o un record de por. Per què passa això? No em digueu que no és al·lucinant, és a dir, estem parlant d'un record, estem parlant d'una experiència que et queda al teu cervell, una impremta que suposo i entenc que no esborra el record d'allò que hem passat, però sí espanta o evita les pors o evita que allò et deixi trastocat per pràcticament la resta de la teva vida, si no ho cures. En parlem d'això amb el Raül Carrera, que és psicòleg sanitari, és un expert en traumes, a més, de la Clínica Orientació Psicològica. I el tenim al telèfon. Raül, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, en principio, ¿cómo funciona este fármaco y para qué podría estar indicado?
Investigadores de la Autónoma lo que han estado haciendo ha sido investigar acerca de un fármaco que lo que hace es bloquear los receptores de un área del cerebro que está implicada en cómo se consolida los recuerdos traumáticos. Entonces, es muy interesante porque sabemos que cuando hay un acontecimiento traumático, que es una experiencia emocional que es muy intensa, sabemos que afecta a diferentes partes del cerebro. Y una de ellas es la amígdala. La amígdala es una estructura que se denomina que es subcortical, porque bueno, está localizada en una de las áreas más primitivas del cerebro y se relaciona
¿No te refieres a las amígdalas de la garganta?
No, para nada. Es una estructura del cerebro que está, bueno, más o menos justo en el centro de nuestro cerebro. Y realmente es muy interesante porque se ha estudiado esto, ¿no? Que esta área está involucrada en cómo se consolida los recuerdos que son traumáticos y la respuesta de miedo que damos cuando recordamos esos recuerdos traumáticos.
De acuerdo. ¿Por qué ratas hembra?
Es muy interesante porque hasta ahora, sobre todo las investigaciones que se hacen con diferentes fármacos, se utilizan ratas que son macho. Entonces, el coordinador del estudio, que se llama Raúl, propone que también se tienen que utilizar ratas hembras para estudiar cómo funcionan los fármacos y diferentes modelos, porque el funcionamiento del cerebro, tanto en hombres como en mujeres, tiene esos puntos diferenciales y las respuestas, por lo tanto, a los fármacos y a las investigaciones también deberían de ser diferentes. Y principalmente se utilizan ratas macho en los estudios. Entonces me parece muy interesante también lo que propone Raúl, ¿no? Que es estudiar cómo funciona, pero diferenciando también por sexo.
De acuerdo. O sea, digamos que cuando se tratan de este tipo de fármacos en concreto, ¿o sería para todos los fármacos que funcionarán diferente en hombres que en mujeres?
Se sabe en principio los fármacos deberían de funcionar igual para hombres que para mujeres, pero cuando se hace investigación normalmente se utilizan ratas que son macho. Entonces lo que propone Raúl, claro, es vamos a investigar también con ratas hembra para ver también cómo afecta. Inicialmente los estudios con este fármaco hacían que las ratas macho redujeran los recuerdos que son negativos de acontecimiento traumático, y en las hembras lo que hacían era aumentarlos, y con esta última investigación lo que han visto es que las ratas hembras también se reducen esos recuerdos traumáticos.
De acuerdo. Digamos que en cuestiones psicológicas hay que hacer una especial incidencia en esto, ¿no? O sea, no funciona lo mismo el cerebro femenino que el masculino, ni mejor ni peor, diferente.
Diferente, totalmente.
Diferente. Dime, perdona.
Sí, y además también se ha visto que cuando hablamos concretamente de temas traumáticos, las mujeres están más expuestas a acontecimientos traumáticos. Por lo tanto, es muy interesante que si tenemos que estudiar algún fármaco y ver si funciona igual tanto en hombres como en mujeres, si las investigaciones iniciales se hacen con ratas, pues que también sean con ratas hembra.
De acuerdo. Entonces, entiendo que este fármaco lo que haría sería una especie de bloqueo de recuerdos traumáticos. Entiendo eso.
Lo que hace es que la intensidad con la que se empieza a consolidar ese recuerdo traumático sea mucho más leve.
Ostras, esto al final, a efectos prácticos, ¿cómo se traduce? Es decir, que un trauma no afectaría tanto, entendería eso, ¿no?
A efectos prácticos, me parecería muy interesante este modelo porque, por ejemplo, igual que psicólogos de emergencia, cuando hay un accidente o cuando hay algún atentado, por ejemplo, y los psicólogos de emergencia lo que hacen es acudir a la zona para trabajar con las personas que han sido víctimas de ese acontecimiento traumático, a lo mejor podría ser también interesante en un futuro que hubiera un psiquiatra de emergencia que también pudiera acudir para valorar el estado de la gente, ¿no? Y poder también administrar este fármaco para que esos recuerdos iniciales que se están empezando a consolidar respecto al trauma, pues sean mucho más leves y eso permita más adelante poder trabajar desde un punto de vista más psicológico todo el acontecimiento traumático para que la persona pueda integrar esa experiencia no como un trauma, sino como un recuerdo más.
Ajá, entiendo. No sé si lo sabes, pero este tipo de cuestiones, no sé si afecta más o funciona mejor este fármaco en el mismo momento del trauma o poco después de que haya ocurrido, o a lo largo del tiempo también podría funcionar.
En principio está indicado sobre todo para el principio del acontecimiento traumático, que es cuando se empiezan a generar esas primeras memorias traumáticas.
¿Qué hay que hacer para curar un trauma? En tu experiencia, ¿qué te dice?
A ver, hay diferentes, o sea, cuando se estudian diferentes modelos de tratamiento para situaciones traumáticas, se ha visto que tanto la terapia cognitiva como la conductual, como la exposición al trauma, como el MDR, que ahora lo compartiré, se han visto que son modelos que están bien establecidos, es decir, que funcionan para trabajar situaciones traumáticas. Y en el caso de los fármacos, se ha visto que también tiene evidencia que realmente ayuda, lo que aún falta como más investigación para acabar de avalarlo. En mi práctica clínica, Sobre todo yo trabajo con un modelo que se llama MDR,
¿sí?
que es un modelo que realmente es muy interesante y que está 100% avalado para trabajar situaciones traumáticas. Si quieres te explico
por favor.
30 segundos cómo funciona.
No me dejes así con el AI en el cuerpo. Sí. ¿Cómo funciona esto?
Mira, el MDR parte de un modelo que se llama procesamiento de la información adaptativo. Es decir, lo que viene a compartirnos es que cuando vivimos una experiencia que es muy traumática, el cerebro no llega a procesar esa experiencia con normalidad, como fuera, por ejemplo, ir un sábado pues con la familia a hacer un picnic. Sí. Entonces, esa experiencia queda como atascada en una red de memoria disfuncional. Queda atrapada, ¿no? Esa experiencia queda atrapada con una serie de emociones, sensaciones físicas y una serie de pensamientos acerca de uno mismo que son negativos. Entonces, eso hace que, aunque pase el tiempo, el recuerdo sigue doliendo como si estuviera pasando el momento presente. Entonces, a través de una estimulación bilateral, que es con los ojos principalmente, lo que se hace es reactivar esa red y facilita que el cerebro pueda integrar esa experiencia de una forma sana. De esta manera, el recuerdo sigue existiendo, porque no eliminamos el recuerdo, pero ese recuerdo se interpreta únicamente eso, como un recuerdo, donde no genera un malestar, ni mental, ni físico, ni emocional.
Digamos que se procesa, a través de este método se procesa y se incorpora a la base de datos normal, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, así es.
Vaya, curiosísimo esto. Bueno, pues está muy bien este tipo de cuestiones. Raúl Carrera, psicólogo sanitario, expertos en traumas de la Clínica Orientación Psicológica, la web orientacionpsicologica.es. Oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Un abrazo.
Gracias, igualmente. Doncs ja veieu, mireu que estem parlant d'avui, el present dels fàrmacs del futur, si això arriba a bon port i totes aquestes investigacions s'acaben de confirmar i contestar. Ja sabeu que això porta unes fases que van amb el seu temps i de més, doncs és una molt bona notícia. Va, que de seguida en parlarem de relleus generacionals. Per què? Ja sabeu que hi ha moltes professions, sobretot les tradicionals, que tenen un greu problema de relleu generacional. Són motius multifactorials. Parlem de la pagesia, i a més hem parlat moltes vegades, parlem del sector de pesca, parlem d'altres professions com, per exemple, fuster. Cada cop hi ha menys fusters. I la fusteria, doncs, recent d'aquesta manca de professionals. De seguida en parlarem amb el Gremi de Fusters del Baix Camp per veure què fan ells per intentar plantar cara, doncs, a aquesta manca de relleu generacional. Però abans, no sé com teniu el vostre cor. Si teniu el cor així o voleu fer alguna cosa important o submet el vostre cor a un esforç important, no ho feu així d'entrada. Mireu i feu una revisió primer. InScoreBCN.com. Aquesta, la que acabo de dir, és la web, però InScore és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. I cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació ho trobaràs a InScoreBCN.com. Escolta'm, fes cas del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¡Gol, gol, gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiòdico.cat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
amb Lluís Rodríguez.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fusters, i és que hi ha un problema de relleu generacional. Per això, el Gremi de Fusters del Baix Camp ha creat un decàleg per atreure joves al sector i garantir el futur de la professió. Bé, en general aquesta falta de relleu és molt evident en aquelles professions que tenen a veure amb el sector de la construcció, com fusters, lampistes o soldadors, i les empreses reconeixen que tenen dificultats per cobrir vacants d'aquest tipus. És un autèntic problema, un autèntic mal de cap. De fet, no sé si hi ha gaire interès per aprendre els oficis tradicionals. També és un fet també de publicitat. M'explico. Evidentment, un jove ha d'estudiar tot allò que l'apassioni. El que t'agrada i el que t'apassiona és cap on hauries d'anar. I després està aquells llocs on segurament trobaràs feina quan acabaràs. I el sector primari, d'entrada, avui parlem de la fusteria, seria un d'aquests, com altres. Les noves tecnologies ens enlluernen per tot. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Com tenim això de la fusteria?
Doncs falten molts fusters, Cruz, veritablement. Per això s'estan fent iniciatives com la del Gremi de Fusters del Baix Camp per intentar atraure els més joves, per rejuvenir la professió. I és que segons dades del Gremi, la majoria de fusters es troben en una edat entre els 45 i 60 anys, però és que la majoria està, o el gran gruix està entre els 65 i els 60 i fins i tot una mica més. Estan a punt de la jubilació.
Oloren a jubilació.
Exacte. I, per tant, és una necessitat imperiosa això d'atraure més joves precisament a que facin aquesta professió. Per això, des del Gremi, han fet un decàleg que inclou propostes com, per exemple, visitar els instituts per tal de... de vendre les bondats d'aquesta professió, que té moltes sortides professionals, igual que els electricistes. Dic sortides professionals perquè tenen pràcticament l'ocupació assegurada.
Sí, sí, sí.
Això, entre altres qüestions. Clar, aquí a Espanya hi ha un problema de titulitis, per dir-ho d'alguna manera. Molts joves estan sobrequalificats, han estudiat a la universitat, i el que es necessiten precisament sovint són professions vinculades a la formació professional. Ja ho comentaves, temes relacionats amb la construcció. Es necessiten lampistes, es necessiten electricistes,
sí, sí,
i es necessiten, evidentment, fusters. La davallada, per exemple, al Baix Camp és espectacular. De tenir més d'un centenar al 2006, ara pràcticament queden una trentena. L'objectiu, acabar amb mig centenar, a veure si és possible aquest any, a veure si donen una embranzida per atreure els més joves, doncs això, a un ofici que té sortides, bàsicament per això, perquè és que fan falta, i sovint s'ha de tirar de persones que venen de l'estranger.
Es pot revertir la situació? Doncs des del Gremi pensen que sí. De fet, ens enfrontem possiblement a dos qüestions que de seguida preguntaré. Una és aquesta connexió i aquesta coordinació en la formació professional per fomentar, com explicava la Yolanda, a la gent. I després està l'alluernament de les noves tecnologies, que sembla que tot lo antic, per dir-ho així, entre cometes, tot lo tradicional, quan parlo de tradicional parlo de fuster, de dedicar-te a la pesca, de dedicar-te a la pagesia, tot això queda com...
Però es pot innovar,
no,
també,
no, que sí, que sí.
Es pot innovar, ja hi ha molta innovació,
és una qüestió
precisament relacionada amb la fusteria.
És una qüestió de màrqueting, Yolanda. Mare, haurà de ser una qüestió de màrqueting.
I també d'adaptar l'ensenyament a les necessitats,
correcte,
i
correcte,
de prestigiar, doncs, aquests oficis més tradicionals.
Traslladem totes aquestes inquietuds i preguntes al senyor Enric Espinal, que és president del Gremi de Fusters del Baix Camp. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com de greu és aquesta manca de relleu generacional, Enric?
Bueno, la veritat és que penso que no només és un tema que preocupa a nivell de l'ofici de fuster. En general, com bé deies, penso que és un tema bastant generalitzat a nivell d'oficis en general, oficis, anem a dir, tradicionals, no? Digue-li fuster, electricista, paleteria, guixaire... en general són oficis que requereixen un aprenentatge llarg, parlem d'un aprenentatge d'anys, al contrari que altres oficis que potser tenen un aprenentatge, pues, diguéssim que més curt, i això implica en que la persona que finalment es vol dedicar a aquest ofici ha d'invertir una sèrie d'anys i ha de tindre la suficient paciència com per renunciar a una part d'uns ingressos econòmics, diguéssim, que li permetran en un futur probablement guanyar-se millor la vida que amb altres oficis que no necessiten tant d'aprenentatge.
D'acord. D'acord. En aquest cas, a més, el gremi de fusters, el que representes ara mateix, ha creat un decàleg per atreure joves al sector. Com és aquest decàleg? Explica'ns com es pot atreure els joves a aquest sector.
Bueno, aquest decàleg realment el que busca és una mica mostrar-li a tot aquell que s'agremi al nostre gremi, valgui la redundància, de fusters, perquè vegi un practicisme. El que ens estem trobant és que en molts casos, quan anem a visitar o trucar o parlem amb algun fuster perquè s'agremia el nostre gremi, el primer que ens pregunta és per què m'he d'agremiar. Llavors nosaltres hem creat un decàleg amb el qual hi ha diferents coses, convenis amb altres entitats, canvi d'identitat, expansió geogràfica, diguéssim, jornades de networking, jornades tècniques, innovació, formació o implicació en la formació d'escoles de treball i d'escoles de formació de futurs professionals. I dintre d'aquest decàleg, doncs, lògicament, hi ha una sèrie de punts, en aquest cas, que afectarien els que en un futur seran els nostres fusters.
Creus que la situació és reversible?
Sí, sí. Penso que probablement els esforços que hem dirigit cap a altres àmbits o diguéssim, altres objectius, si els giréssim una mica de rumb, probablement podríem aconseguir revertir aquesta situació. I m'explico. Probablement, culpa una mica de tots, amb els darrers anys o dècades, diguéssim que hem fet, sense donar-nos compte, una campanya en la qual buscàvem mentalitzar a la joventut, el que en el futur seria la població activa, que el millor dels seus futurs era tindre uns estudis universitaris. Nosaltres, absolutament, som favorables a que els joves i que en un futur serà la població activa es formin d'una manera acadèmica, no? Però no només pensem que el futur és directament vinculat a estudiar una carrera universitària. Pensem que poden haver altres tipus de formació una vegada s'han cursat els estudis, diguéssim, generals obligatoris, que pot ser, per exemple, la carrera de fuster o la carrera de fontaner o la carrera d'electricista o la carrera de guixaire o la carrera de paleteria o moltes altres. En aquest cas, nosaltres, lògicament, aboguem per la carrera de fuster.
Clar, en aquest cas, Enric, no sé si caldria una millor coordinació, per exemple, o promoció amb la formació professional, perquè això veig que va evidentment, íntimament lligat, no? No seria una qüestió també de coordinar-ho tot molt millor?
Bueno, nosaltres, en aquest sentit, estem en contacte ja amb escoles de formació. De fet, ja hem fet uns primers passos amb l'escola de formació Mascarandell. Estem també contactant amb l'escola de formació Pere Martell, d'aquí de Tarragona. i estem oberts a contactar amb totes aquelles escoles formatives que puguin incentivar i ensenyar d'alguna manera als joves a que l'ofici de fuster els hi pot facilitar un futur absolutament positiu i que d'alguna manera pues, vegin en l'ofici de fuster una sortida professional molt digna i que els hi permetrà tindre un estatus de vida que probablement de moltes altres maneres no tindrien. Amb el que em preguntaves, probablement sí. És a dir, bueno, una mica nosaltres tot el que estem fent contactar o incrementar el contacte amb les escoles de formació.
Doncs senyor Enric Espinal, president del Gremi de Fusters del Baix Camp, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i gràcies per analitzar amb nosaltres la situació, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies a tu. Són aquelles professions de tota la vida, per dir-ho així, de tota la vida, les bases de tot. I mira, el relleu generacional que ens s'escapa. Yolanda Canales.
La immediatesa, Cruz. Clar, aquest és un dels problemes, eh? Volen, els joves és normal, volen aconseguir diners i guanyar, bueno, una quantitat important de diners, i amb aquests oficis, ja ho ha dit ell, no és immediat.
No és immediat. Mira, jo vinc de família de fusters, eh? Per part de mare, família de fusters, però no tenia madera per ser carpintero.
Quin xist. Ai! Aplaudeix el Jorge.
Bé, de seguida...
Acudit, eh?
De seguida... De seguida parlarem de l'actualitat policial amb l'Ima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, i parlarem d'una de les notícies que ja va calar i, a més, continua en tot això, continua bastant d'actualitat donant-li voltes, sobretot com alerta per possibles estafes. I és que els Mossos d'Esquadra van desmantellar un grup de falsos revisors de gas que pràcticament havien estafat quasi 30.000 euros a persones d'avançada edat a Barcelona. Doncs de seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Encantat de parlar amb tu. Com es presenten les vacances de Setmana Santa, Imma?
Sí, doncs de moment treballant, mira.
Estem igual, eh?
Como buena pringada.
Estem igual, aquí al peu del canó. Va, entrem al trapo i comencem per una bona notícia. Una bona notícia que ens posa de relleu i ens fa aixecar les orelles davant que sempre hem d'estar previnguts davant de coses estranyes, no? Parlo d'aquest grup de falsos revisors de gas que pràcticament han estafat 30.000 euros a persones d'avançada edat a Barcelona, Imma.
Sí, en l'era de les ciberestafes, és veritat que estem pendents tots d'aquell SMS, d'aquell WhatsApp, d'aquella trucada que rebem, encara hi ha desalmados i desalmades que estafen sobretot a persones vulnerables, com aquest cas a la gent gran d'avançada edat, i amb una estafa, un truc molt, molt típic, vull dir que ja no és una cosa nova, que diguéssim, no? Que és l'estafa de fer-se passar pels falsos revisors de gas. En aquest cas s'ha detectat i s'ha pogut solucionar, no? S'ha pogut resoldre a través dels companys i companyes de la unitat d'investigació de la comissaria de Gràcia, perquè la zona d'actuació, no, on estaven aquestes víctimes era en aquest districte. El que feien, doncs, era aprofitar-se de la vulnerabilitat d'aquestes persones per apropiar-se de les targetes de crèdit, no, un cop accedien al domicili fent-se passar, doncs, com deien, com falsos treballadors, falsos revisors de gas, no? I el que feien és això, no? Agafar les targetes de crèdit un cop estaven a l'interior del domicili, sí, amb els números PIN, no? El que feien era un home i una dona, no? Eren els que s'encarregaven de visitar a les víctimes, no? Als seus domicilis, com dèiem, es feien passar per operaris, no? I l'home que visitava la casa era qui després realitzava les extraccions als caixers, feia compres fraudulentes, etc. No? Tot i així, també tenia quatre persones més del seu entorn que també feien reintegraments. I doncs sempre era el mateix modus operandi, feien passar per revisors sobretot del gas, però també d'aigua i llum, i això, com deien, doncs, feien trucades prèvies, fent-se passar pel servei d'atenció telefònica per avisar que aniria al domicili.
És a dir, que anaven preparant el terreny per rebaixar les expectatives de sospita.
Sí, efectivament. I doncs, mentre un feia la suposada inspecció, doncs l'altre es movia pel domicili i és on sostreia, doncs, aquestes targetes i també joies, diners, tot el que trobaven, no? I és això, sobretot persones, com sempre, d'edat avançada, haurien sostret, doncs, prop de 30.000 euros, evidentment per l'alarma social i pel problema que genera amb aquestes persones. Doncs, evidentment, ens hem de felicitar, però sobretot felicitar aquests companys i companyes de la investigació de Gràcia.
Sé que a vegades és difícil, perquè estar sempre amb la guàrdia aixecada és complicat, si no pràcticament impossible, però quan hem de començar a sospitar que pot ser una estafa?
Si la companyia et contacta per telèfon avisant-te que hi haurà una revisió, que no és el procediment habitual, el que fan les companyies sempre, evidentment, hem d'estar alerta, no? Però normalment el que fan és, doncs, posar als portals un avís de que una persona degudament acreditada, a plena llum del dia, no?, amb un horari laboral, s'adreçarà, no?, als nostres domicilis. Si rebem trucades que ens fan sospitar qualsevol cosa, el millor al final és contactar amb l'empresa, amb l'operadora, i comprovar, doncs, que això sigui així. Per què no contacten per telèfon per fer revisions, en aquest cas, les companyies que coneixem, no? Per tant, sempre sospitar. Davant del dubte, sempre hem de posar per davant la sospita. Ja estarem atents a fer comprovacions. Normalment, aquestes persones juguen molt amb les presses, juguen amb la vulnerabilitat de les persones, però sempre et fan anar a correcuita, et generen pressió perquè no tinguis temps per pensar i actuen molt ràpidament. Per tant, davant de qualsevol extrem, que no ens faci vergonya sospitar, que no ens faci vergonya dir, escolti, no, vaig a comprovar, i sobretot, doncs, si tenim veïns i veïnes, doncs, evidentment, doncs, consultar-li també a ells i a elles per no estar sols en aquell moment.
D'acord, aquesta seria una de les qüestions, sobretot posar-te en contacte amb l'empresa seria una molt bona solució, i desconfiar sobretot d'aquestes pressions, perquè és veritat que habitualment quan hi ha aquest tipus de modus operandi, tal com explica la Imma, el que fan és pressionar, venga, que lo necesito, va, sí, és que sí. No sé, hi ha, dins de moltes estafes, aquesta pressió, aquesta pressa, sospitem d'això.
I al més mínim dubte, 112, sisplau, sempre 112, que s'adreixi en patrulla, que faci les comprovacions, perquè evidentment aquestes persones, si ens equivoquem, no ens hem equivocat, però ens hem salvat també de ser estafats. Clar. Vull dir, sempre és millor això, fem les identificacions corresponents i com a mínim ens curem en salut.
Correcte. Molt bé, més coses. De fet, i això obriria una porta a un debat, obriria una porta a pensar moltes coses, obriria una porta a debatre sobre el tema. Els Mossos d'Esquadra han detingut infraganti a dos menors d'edat per 9 robatoris amb violència a comerços de Barcelona. Els detinguts, penso, Imma, que tenien 15, o tenen, vaja, 15 i 16 anys.
Sí, efectivament, i sempre utilitzaven el mateix modus operandi, que era, doncs, assaltar a última hora, ja ben entrada la nit, no?, aquest supermercat, sobretot per regentats, no?, per persones d'origen pakistanès, tots a la mateixa zona, se'ls coneixien bé, no?, entre els districtes de, que comprenen Sants, Montjuïc i la zona de les Corts, i, de fet, estaven tan segurs del que feien que en diverses ocasions van repetir el mateix establiment, vull dir que anaven una mica en patente de corso, eh?
Ja, ja.
L'objectiu, doncs, era endur-se els diners, com sempre, a les caixes registradores, dinero fàcil, amenaçant els venedors, no?, amb una arma blanca, no? D'aquí, al detectar-se, doncs, aquest modus operandi i aquesta regularitat, els companys tant dels FURA, del grup de paisà, de delinqüència urbana, tant de les comissaries de Sants com de les Corts, doncs, van articular un dispositiu de seguretat que es va allargar prop d'un mes, però finalment, doncs, va donar els fruits i se'ls va poder detenir infraganti i apartar-los de la circulació. En aquest cas, d'aquests robatoris consumats, van aconseguir sostreure un total de 9.500 euros. Per tant, també felicitar des d'aquí els companys de la FURA, tant de les Corts com de Sants, per aquesta feina que fan ingent per detectar sobretot aquests delictes infraganti vestits de paisà, no?, que passen més desapercebuts i, per tant, és més fàcil resoldre aquest tipus de delictes.
Clar, quan crida l'atenció a les edats, no?, 15 i 16 anys,
sí,
són inimputables en aquest cas, o com funciona quan passen coses així?
No són inimputables. Inimputables són els menors de 14 anys.
Ah, menors de 14.
En qualsevol cas, sí que hem d'estar una mica alerta, no?, atesa l'edat d'aquestes persones, que tampoc són els primers menors d'edat que ja comencen a tenir, no?, aquesta activitat delinqüencial tan d'hora. Per tant, no ens hauria d'alarmar, però sí que és un símptoma de que alguna cosa...
Sí, per això dic, no és una qüestió de... Però sí, aixecar les orelles per quan passen coses així. I bé, volia acabar perquè aquests dies seran dies de molta mobilitat. D'entrada, m'agradaria enviar un missatge de tranquil·litat i prudència al volant a les carreteres, perquè ja sabeu que són desplaçaments grans, operacions de sortida a motiu de les vacances de Setmana Santa. I els Mossos, doncs, en aquests operatius hi haurà Mossos de paisà que controlaran si no estàs atent al volant, en aquest cas, no? Com funciona, sí, aquesta campanya de trànsit?
Doncs bé, hi haurà gent tant uniformada com no uniformada, no? La uniformada amb vehicles logotipats per donar seguretat, no?, clarament, perquè el que necessitem també és ser visibles, perquè això fa, primer, que ens sentim més segurs a la carretera i, segon, també, que d'alguna manera... estiguem una mica més a l'aguai.
Efecte disuasori.
D'allò de dir, cuidao, que no me voy a jugar aquí, no voy a... ¿no?
Sí, no la voy a liar, ni mucho menos.
Som com som, i sí que és cert que té un efecte disuasori important i alhora preventiu, evidentment,
sí,
no?
Sí, sí.
Ja no només per qüestions relacionades amb els accidents, amb l'accidentalitat, sinó també, doncs, amb altres àmbits, no? Per exemple, les àrees de servei, poder donar seguretat per evitar, doncs, robatoris com n'hi ha hagut tants a la P7, no?, per exemple, o sigui, per prevenir altres tipologies delictives. I, evidentment, doncs, això, l'objectiu final és sempre millorar la seguretat viària, no? I també de paisà, doncs, evidentment, per poder, doncs, d'alguna manera controlar una mica què s'està fent, no? I el que es vol és identificar una mica també les distraccions quan es veuen conductes, doncs, més erràtiques, com podria ser utilitzar el mòbil, bé, que poden provocar accidents de trànsit. I, doncs, com sempre, farem el que podem. L'anunci és bo, però hem de tenir en compte que fan falta més Mossos i més Mosses de trànsit a les carreteres. Ara, per sort, sembla ser que hi haurà un increment d'efectius abans que acabi l'any, que és una cosa que estem reclamant molt perquè necessitem més patrulles de policia a les carreteres.
Clar, és que aquest augment de...
Si tu condueixes habitualment, sabràs i hauràs vist, doncs, que hi ha poca presència policial, malauradament, i estem reclamant des de fa molt temps que es convoquin nous concursos per poder donar més seguretat a la ciutadania i també a nosaltres mateixos.
No, i a més, si heu d'agafar competències de més coses, doncs caldrà més gent. Bàsicament és així, vull dir, és una qüestió que és de caixa.
Tots els anuncis són bons, però escolti, també necessitem Mossos a la P7, també necessitem Mossos, doncs, en el dia a dia i evidentment doncs és necessari tot plegat.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, gràcies per totes aquestes xerrades que has tingut aquí amb nosaltres, i si tens festes, alguns dies que les gaudeixis, en tot cas. Una abraçada,
bueno,
molt forta.
Tinc lo de todo, hijo de vecino.
Pues
però
està,
bueno, està bé,
estarem igual. Estarem igual. Una abraçada, Imma, cuida't. Gràcies.
Adéu.
Doncs hem parlat amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, sobre aquesta actualitat policial i sobretot prudència. Sí, m'estic avançant, ja ho sé. Prudència a les carreteres. Hem tingut uns caps de setmana, el cap de setmana passat va ser tremendo a les carreteres catalanes, així que molta, molta prudència. Estem a punt d'arribar a la una. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després parlarem, atenció, dels beneficis de passejar amb gossos. És brutal, eh?